Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio amb Cèlia Sarnadas.
Desamericanitzar. La paraula, la veritat és que és farragosa, és llarga, costa de dir sense embarbussar-se. Desamericanitzar. El segle XX va ser el segle dels Estats Units, no hi ha dubte. És la famosa Pax Americana que es va imposar després de la Segona Guerra Mundial. Una arquitectura institucional que entronitzava els Estats Units com a policia del món i com a garant de la pau i l'estabilitat. Els Estats Units han estat l'imperi que ha exercit més influència global en la història contemporània i encara avui és la primera potència econòmica i militar del món. Però alguna cosa està canviant. El món està inaugurant una nova era de forma més o menys traumàtica. Es va visualitzar al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, al gener, i s'ha visualitzat a la cimera de Múnich de Seguretat d'aquest any.
Volem aliats que es puguin defensar ells mateixos de manera que cap adversari tingui mai la temptació de posar a prova la nostra força col·lectiva. Volem aliats que estiguin orgullosos de la seva cultura, que entenguin que som hereus de la mateixa gran i noble civilització i que junt amb nosaltres estiguin disposats i siguin capaços de defensar-la.
Ser part de l'OTAN no és només un avantatge competitiu per a Europa. També és un avantatge competitiu per als Estats Units. Així que reparem i reconnectem la confiança transatlàntica junts.
Transatlantic trust together.
Marco Rubio, secretari d'Estat dels Estats Units, Friedrich Merz, canceller d'Alemanya, el primer el sentia marcant els termes de l'Aliança Atlàntica del futur. Europa, sí, però com la volen els Estats Units. I Merz intentant salvar un vincle que fa aigües. Estona sembla que la ruptura és inevitable, altres que potser encara hi ha futur, però ple d'incerteses, sense garanties. En tot cas, el funeral per l'ordre post-Segona Guerra Mundial està en marxa i en aquest procés el món, o una part del món, es desacopla dels Estats Units, per voluntat pròpia o a la força. Així que en aquest Mapamundi ens plantegem algunes preguntes. Ens estem desamericanitzant? Ens hem de desamericanitzar? Com? En quin sentit? És factible? És desitjable? Han perdut els Estats Units el seu immens poder de fascinació, allò que s'anomena poder tou, la capacitat de traure, de seduir, no només d'imposar-se per coerció. I en tot cas, d'on venia aquest poder? És a dir, si s'ha de consumar un divorci, és moment de revisar les bases del matrimoni.
Entenc la desamericanització com el final d'un imperi. És la desintegració de l'hegemonia i el control del poder global que tenien els Estats Units, sobretot des de la caiguda de la Unió Soviètica, però fins i tot des del final de la Segona Guerra Mundial, el 1945.
Som al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, i qui sentim és l'escriptor i periodista nord-americà Ben Ehrenreich, expert en geopolítica i canvi climàtic i guanyador de guardons com l'American Book Award. Ehrenreich va participar en els Georgetown Dialogues, un fòrum de debat on la desamericanització es plantejava com un procés inevitable.
Ja ningú pot parlar d'un ordre mundial basat en regles. Els Estats Units han trencat voluntàriament totes les regles que pretenia defensar. I per què? Per què?
En aquelles mateixes jornades vaig conversar amb un altre intel·lectual, el novel·lista pakistanès Mohsin Hamid, col·laborador del Guardian o el New York Times. Li vaig fer la mateixa pregunta. Què significa per vostè desamericanitzar-se? La seva és una altra òptica, en tot cas, geogràfica i racial.
En algun moment d'aquest segle, la població del Pakistan superarà la dels Estats Units. I si pensem en la producció industrial, els dies en què tots conduíem un cotxe fet als Estats Units, en què tots ens compràvem un ordinador fet als Estats Units, fa temps que van desaparèixer. La gran majoria de la població del planeta Terra no és americana, de fet no és ni occidental, i els béns del planeta es fabriquen a tot el món, a la Xina, sí, però en molts altres llocs. Així que vivim en un món on els Estats Units encara dominen la imaginació global, però no dominen el món físic dels éssers humans i dels béns de consum. Aquesta posició no és sostenible.
Tornarem de seguida al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, però abans em formulo algunes preguntes. Si parlem de desamericanitzar, serà perquè abans ha existit, òbviament, un procés d'americanització. Quins han estat els fonaments d'aquest poder americà? D'on ha irradiat el seu magnetisme? Cal revisar els mites fundacionals dels Estats Units, com ara el de la democràcia o la llibertat? Doncs per respondre a aquestes preguntes, toca agafar un tren.
Pròxima estació, Sant Cugat Centre. Correspondència amb línia S1 Terrassa.
Doncs avui hem vingut fins a Sant Cugat del Vallès. Som a casa del poeta, crític, assagista, traductor, professor, Sam Abrams. Sam, què tal?
Jo, molt bé.
Quants llibres tens aquí, Sam? Perquè és que entrat i gairebé no podia passar per la porta.
Tota la casa està farcida de llibres. Jo, de nen, vaig somiar en viure en una biblioteca i aleshores ho he aconseguit.
Sam, tu ets americà, oi? D'on?
De West Virginia.
I com és que ets aquí a Catalunya? Fa temps, i a més.
Jo vaig venir d'adolescent amb un programa d'intercanvi d'un sol sentit, que venies a estudiar aquí un any i feies immersió lingüística per aprendre l'espanyol, que figurava que era la llengua, i vaig descobrir la llengua i la cultura catalanes, que em va canviar completament la visió del món. Jo això de llengües sense estat i llengües minoritzades i tota aquesta història és que no tenia ni idea. I, en tercera instància, els meus avis, els quatre, eren d'Europa de l'Est i jo sempre havia percebut que eren estranys en el contorn d'Estats Units, en el meu entorn, que, esclar, estant aquí em vaig adonar que els meus avis eren europeus i que s'ho havien negat i ho havien tancat sota clau i pany per ser més americà que el béisbol i el 4 de juliol, però que a sota d'aquesta capa hi havia una capa europea.
Per tant, mig europeu, mig americà, podem dir, eh?
Jo diria que sí, que visc algun lloc entremig. Entremig.
I com a americà, com te sents ara, actualment?
Jo, com a americà, sento per primera vegada a la vida una vergonya immensa de ser americà. Això no ho havia sentit ni mai. I hi ha hagut presidents que m'han agradat més i presidents que m'han agradat menys, i aquest cop la cosa ja ha arribat al nivell del deliri. Totes les queixes que la gent té d'Estats Units en aquests moments són queixes fonamentades. Podem matisar tot el que vulguis, i és clar, veure aquest home inculte, arrogant, prepotent, completament anacrònic com a president al capdavant del país. Esclar, tot això és que fa molta vergonya.
Perquè en aquest programa parlem de desamericanització i sembla difícil parlar quan, precisament amb els temps que corren, quan l'administració Trump està implantant la idea d'un imperi per la força i perquè cada dia parlem dels Estats Units des del gener, sobretot de l'any 25. En tot cas, si dic desamericanitzar, què t'abocaria aquest terme?
Home, jo crec que desamericanització vol dir justament un dels punts centrals de la ideologia de Trump, que els Estats Units ha perdut el seu poder, la seva esfera d'influència, i que la qüestió geopolítica i geoestratègica global està canviant i els Estats Units està perdent bous i esquelles que ell està intentant contravenir. I jo espero que anem cap a un món millor en aquest sentit i que ara estem passant per la transició dramàtica o tràgica que sempre porten grans canvis, i que l'organització global es farà d'una altra manera.
Per tant, seria un terme o un procés que ja va començar fa uns anys, potser a principis del segle XXI, no? Amb l'atac a les Torres Bessones, la guerra contra el terror, la invasió de l'Iraq, però que ha guanyat més pes amb Trump. Llavors, podem dir...
Jo crec que pel que fa a Trump, una desamericanització accelerada, de dir, tio, no es pot anar pel món així... Però, per l'altra banda, la reacció que ell està generant, jo crec que genera un sentit de profunda solidaritat arreu del món, amb el qual crec que hi ha, al mateix temps, un procés de desamericanització, per una banda, i per l'altra, reamericanització. I, per altra banda, ajuda a redefinir els paràmetres del que és la democràcia.
Anem per parts. Ara has parlat de democràcia. Però podríem començar per aquí, no? Una mica la pèrdua de soft power, de poder tou, en aquest sentit polític democràtic?
Sí, sí, és que quan parlem d'Amèrica, hi ha en aquests moments dues Amèriques. La primera Amèrica és l'Amèrica tradicional que tothom veu. Un país hegemònic, que de costa a costa parlen una mateixa llengua, comparteixen una mateixa cultura i que van tots a la una. Això és una Amèrica. I la gran pugna que hi ha en aquests moments als Estats Units és que aquesta Amèrica s'enfronta a l'Amèrica mosaicista, que és l'Amèrica no hegemònica, sinó mosaicista. És l'Amèrica diversa i plural, i tota mena de gent que formen els Estats Units, i que cada grup, des de l'inici dels anys 60 i la lluita dels drets civils, a partir d'aquí és quan comença a variar la imatge d'Amèrica. Primer són els afroamericans, que reclamen la seva diferència. Després venen les dones, després venen els hispànics, després venen els asiàtics, després venen els homosexuals, cadascú reclamant la seva diferència.
Per tant, estem parlant de la lluita pels drets civils als Estats Units, que és una lluita del segle XX, però abans de començar aquesta conversa em deies que Donald Trump és un president del segle XIX. Per què?
Sí, perquè és el president d'un segle on estava clar que era un país hegemònic i homogeni. I si vols entrar al club, et desvesteixes de tot el que portes a sobre i t'integres. Per tant, acceptes la nostra ideologia, acceptes la nostra manera de fer, la llengua, la cultura, etc, etc. Jo recordo, el meu avi es va emprenyar amb el meu germà i el meu germà, innocentment, li va preguntar: escolta, avi, per què poses tantes banderes pel 4 de juliol, el dia de la independència, si tu ets rus? Buu. La resposta va ser una filípica de que jo no sóc rus, jo sóc americà. I la primera cosa que va al·legar és: jo pago els meus impostos, el qual em legitima com a ciutadà, que ho va dir en segona instància: tinc la nacionalitat americana, jo sóc americà. L'home ho deia amb un accent fortíssim, que a la seva secretària li havia de pagar un sobresou per desxifrar el que explicava a les cartes.
És però ell era americà.
Però ell era americà. Avui dia això no passa. Això no passa. Les persones reclamen els seus orígens, reclamen la diversitat, la diferència. Ell vol tornar al segle XIX. Quan les coses eren clares i els que venien de fora i els que eren diferents s'adaptaven i s'integraven d'aquesta manera tan violenta que et dic.
Per tant, el que està clar és que els Estats Units ha estat, diguem, un país que ha fascinat, que s'ha vist com a objecte de desig.
I tant.
I les bases d'aquest poder tou, anem a revisar-les un moment. Buscant, per aquesta entrevista, he llegit articles sobre què significa ser americà, per què tothom volia ser americà, i un dels discursos que surten més citats és el discurs famós de Lincoln, el de Gettysburg, durant la Guerra Civil, quan encara hi havia esclavitud als Estats Units, i que deia: els nostres pares van crear en aquest continent una nova nació concebuda sota el signe de la llibertat i consagrada al principi que tots els homes neixen iguals. Aquesta frase podria resumir una mica aquesta capacitat de fascinació en un primer terme?
Jo crec que sí, però crec que és el mite romàntic. Ell, Lincoln, enmig de la Guerra Civil, que està partint el país en dos, està invocant el preàmbul de la Declaració d'Independència.
Correcte.
Que tothom és igual i tothom té dret a la vida, té dret a la llibertat i té dret a la consecució de la felicitat. I el tio està dient: l'hem d'actualitzar. Quan Lincoln diu això, hi ha 2 milions de persones privades de la llibertat. I el tio, diguem, el més calent és el que hem d'afrontar. Per què? Ell l'afronta perquè sap que és l'única manera de guanyar la guerra, que és alliberar els negres i aleshores destruir l'economia del sud, i aleshores el sud no tindrà més nassos que rendir-se. Per això ell ajuda a girar la guerra, l'esforç de guerra, amb aquests discursets que va fent.
Però que encara avui se citen,
Sí, perquè és l'Amèrica mítica, no l'Amèrica real.
Les coses es van reformulant amb el temps, i queda, sí, no? Va quedant,
sí,
el que queda.
Sí, i cadascun d'aquestes paraules mítiques d'Amèrica, democràcia, democràcia, mirem-ho, la història dels Estats Units des de la seva incepció al segle XVIII té moltes mancances democràtiques. Si tu no ets ciutadà del país, que és el que passava amb els amerindis, no tenien dret a vot. I això ha passat fins al segle XX. Això de la democràcia i de la llibertat l'hem de matisar. Els Estats Units mai ha afrontat de veritat la seva tràgica història.
Voldria ara introduir una reflexió que em feia un dels intel·lectuals que hem sentit ja en aquest podcast, el pakistanès Mohsin Hamid.
L'atractiu dels Estats Units és que era el país de tothom. Si ens mudàvem allà, tots podíem convertir-nos en americans. Així que ens l'imaginàvem, ni que fos per les sèries que ens agraden, com un país que d'alguna manera també era nostre. Però què passa quan un país així comença a dir no, si has arribat fa poc o fins i tot si ets ciutadà, no et tractarem com un igual. Si ets un immigrant recent, t'atemorirem i destruirem les nostres aliances i amenaçarem d'envair Groenlàndia o, no sé, Canadà. Això debilita el soft power dels Estats Units. These actions
undermine that soft power. L'atractiu dels Estats Units és que era el país de tothom. Creus que això ha canviat?
Novament, si vas amb el mite tradicional d'Amèrica, es manté intacte. És la terra d'acollida. És la terra on el poema de M.L. Lazarus, que està al peu de l'estàtua de la Llibertat, es manté intacte. Si vas per l'altra Amèrica, l'Amèrica resistent, l'Amèrica diferent, etc., aleshores t'avisaran de que sí, fins a un cert punt.
Les veus crítiques que també hem aquí parlat, crítiques amb Estats Units, amb la deriva, de, no només de Trump, potser abans ja, no? d'Estats Units.
Trump no és una aberració d'última hora.
Exacte.
Trump és un element que fa temps que es va cuinant, i que es va cuinant, i que es va cuinant.
Seria com un símptoma d'alguna cosa i un accelerador d'aquest procés, no? Les dues coses alhora.
Claríssim, perquè en el seu deliri, quan apartem la part més de zoologia fantàstica i anem als fets d'origen, alguna cosa té de raó pràctica d'un país en crisi.
En tot cas, hi ha coses que els Estats Units ha portat a la humanitat, moltes. Ara em deies que tu aquí a casa teva tens un altar. Un altar literari.
Sí.
Qui hi ha en aquest altar?
En aquest altar hi ha els punts cardinals del gran salt que fa la literatura americana al segle XIX. No tan sols volem una cultura americana i americanista, sinó que la volem de nivell. I aleshores comencen a sortir, just a partir d'aquest impuls, una sèrie de genis literaris, Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, etc., i surten persones que reorienten la poesia no tan sols d'Amèrica, sinó del món. Emily Dickinson, Walt Whitman, Ralph Waldo Emerson i Herman Melville. I aleshores,
aquí veig molts llibres de tots quatre.
Això mateix. Aquest és l'altaret on estan els pares fundacionals. És a dir, són uns tios que escriuen des de l'horitzó de la seva realitat americana, però no en clau local, sinó en clau universal. I aleshores, des de la llibertat artística que els hi dona la cultura del país, fan un salt absolutament impressionant. Quan nosaltres mirem Franz Kafka, que és una de les icones del segle XX, i fem la prehistòria, arribarem als contes de Herman Melville. Bartleby l'escrivent és un antecedent claríssim del món kafkià. Aquesta part de la cultura americana és la part més meravellosa. I aquí sí que hi ha una llibertat. Digui i faci el que vostè creu que ha de dir i fer.
Tu encara votes a les eleccions americanes?
Quan hi ha un candidat que m'avalleixi. Hi havia un moment en què dius, un demòcrata o un republicà, la diferència és tan poca. En realitat, són diferències formals. Ara no, s'ha tensionat el tauler del joc i a veure ara els demòcrates què pensen fer.
Sam Abrams, moltes gràcies per rebre'ns a casa teva.
Home, encantat de la vida. Són temes apassionants i temes que els estem veient canviar dia a dia.
Un plaer.
A vosaltres.
Tornem ara sí al CCCB i entrevistem una intel·lectual i periodista del sud amb una perspectiva molt personal, no europea, no occidental, del que han estat i són els Estats Units.
I'm Nisreen Malik, I'm a journalist and author.
La britànico-sudanesa Nasrin Malik col·labora en diversos mitjans de prestigi d'arreu del món i és coneguda pel seu discurs crític amb el llegat colonial i postcolonial i per escriure sobre temes com la raça o la identitat.
Desamericanització per mi significa que els països superin la seva dependència dels recursos dels Estats Units. Potser, per exemple, el suport militar dels Estats Units. I significa superar, en general, les mitologies americanes. Hem assimilat el que en realitat és propaganda americana sobre capitalisme, sobre l'ordre mundial sencer posterior a la Segona Guerra Mundial amb els Estats Units com una força poderosa i benigna. I tot plegat és bàsicament mitologia.
La mateixa Nasrin Malik, que ha fet una evolució, m'explicava des de la seva experiència personal com a nena que va créixer al Sudan.
Vaig créixer al mig d'una guerra de propaganda perquè també teníem la propaganda soviètica. El meu pare va viure a Moscou durant 2 anys i va tornar amb tones de literatura russa, però la propaganda americana tenia elements molt particulars que no tenien a veure amb la superioritat dels seus valors, sinó amb l'estètica, la bellesa d'Amèrica. Tot era molt glamurós. Això es traduïa en la manera com volíem vestir, en els espectacles que volíem veure. Els Estats Units també ens van influir en el discurs sobre la raça perquè era l'únic país del món on els negres eren poderosos. Vam assimilar més del que necessitàvem sobre el moviment de lluita pels drets civils, que en realitat no tenia res a veure amb nosaltres.
I avui la Nasrin revisa aquell passat i defensa una visió crítica de les nostres certeses.
Quin rol han jugat els Estats Units en aquesta era de postguerra que hem considerat estable i democràtica? Quin rol han jugat els Estats Units a l'hora d'estabilitzar dictadures o d'impedir que la democràcia es consolidi al sud global, Àfrica i Amèrica Llatina? Ens hem d'informar més sobre el que és aquesta Pax Americana, el que ha suposat per molta gent. Va ser pacífica? Va ser realment estable? Potser estabilitzar un sistema en què els Estats Units i els seus aliats estaven segurs? Sí. Però què va significar per la resta del món?
Recollim ara els interrogants que ens llançava Nasrin Malik i els portem més lluny.
Je m'appelle Ludovic Tournès, je suis professeur d'histoire globale à l'Université de Genève.
Amb Ludovic Tournès, professor d'història global a la Universitat de Ginebra i autor d'un llibre, de fet, molt pertinent pel que avui ens ocupa, es titula Americanització, una història mundial. Monsieur Ludovic Tournès, bonjour.
Bonjour.
I amb ell parlem d'altres bases del poder americà i ens centrem sobretot en els orígens de la relació bilateral amb Europa. Senyor Tourné, de qui serà el segle XXI?
I don't think the 21st century will be American.
Crec que el segle XXI no serà americà, i no perquè els Estats Units estiguin en declivi, no ho estan, sinó que la seva imatge està en declivi. No crec que pugui ser la potència dominant només recorrent a la força. Els temps que venen seran segur molt incerts, però el que és segur és que l'era de la supremacia americana, aquest període s'ha acabat.
En tot cas, vostè ha analitzat el procés d'americanització que ha viscut el món, sobretot a Europa, i en especial després de la Segona Guerra Mundial. En què es basava aquest procés?
El que anomenem l'americanització d'Europa després de la Segona Guerra Mundial és el resultat del prestigi dels Estats Units i del prestigi de la seva cultura, perquè era la cultura del país que havia jugat un rol decisiu en la victòria contra el totalitarisme. Així que la cultura americana tenia prestigi. Les pel·lícules de Hollywood, la literatura nord-americana, la música nord-americana, el jazz... Aquesta americanització era també el reflex del poder de les indústries culturals dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. Si mires la indústria discogràfica, la cinematogràfica, eren indústries molt poderoses que es van poder obrir pas als mercats europeus gairebé a la força.
Però a més, senyor Tourné, als Estats Units se'ns presentaven com un model de democràcia, en parlàvem abans amb el crític i traductor Sam Abrams, com una potència democratitzadora. Avui encara ho és?
La situació avui és molt diferent. Primer perquè el mite dels Estats Units com a model de democràcia ha anat cada cop més a la baixa, més en declivi, sobretot des dels anys 60, a partir de la guerra del Vietnam, que va amenaçar aquest mite de la democràcia americana.
A principis del segle XXI sembla que la retòrica sobre la democratització ha anat desapareixent progressivament de la cultura política dels Estats Units.
The cultural politics in the United States, and if we compare the situation in 1945,
i si comparem la situació del 1945 i el projecte de democratitzar i reeducar el Japó i Alemanya després de la guerra amb les operacions militars a l'Iraq o a l'Afganistan, veurem que en aquestes operacions la democratització ja va ser totalment secundària. Així que sembla que l'esperit missioner democràtic dels Estats Units ha desaparegut. I ara, amb la presidència de Trump, democratitzar o aparèixer com un model de democràcia ja no és un objectiu. No és un objectiu per ell mateix en política exterior, però tampoc ho és en la situació interna dels Estats Units. Els últims 20 anys, la democràcia americana ha afrontat molts problemes i això dificulta molt que es vulgui presentar com a model de democràcia.
La Unió Europea està descol·locada per una nova realitat que trenca o que en tot cas posa en qüestió l'aliança que tenia amb els Estats Units i per la pèrdua de confiança en l'amic americà pilotat per Donald Trump. Haurien de revisar la naturalesa, l'essència d'aquesta aliança, d'aquest vincle?
I think the certainty of the US being the strongest ally of Europe.
Cal deconstruir la certesa que els Estats Units són o han estat els aliats més forts d'Europa. No és que els Estats Units no hagin estat aliats d'Europa, no. Durant la Segona Guerra Mundial i després del 1945, els Estats Units sí que van ser aliats d'Europa, però jo diria que més aviat van ser els protectors d'Europa. I això és diferent perquè dos aliats tenen una relació d'igual a igual i aquest no ha estat el cas. Els europeus, a més, han tendit a considerar que els Estats Units han estat el seu aliat des de sempre. Però si mirem enrere al segle XIX, fins i tot en el període d'entreguerres, els Estats Units consideraven Europa com un continent de guerres civils, de tiranies. Hem de tenir això present per entendre que l'aliança que es va construir després del 1945 no era una aliança equilibrada. El que estem veient avui és la fi d'aquesta aliança.
I, per tant, inaugurem un nou ordre? Un ordre post-Segona Guerra Mundial?
Ara ja no parlem d'ordre. Avui parlem de desordre, de desordre global. I estem en un punt d'inflexió de la història. Com a historiador no faig servir aquest terme sovint, però aquest cop sí, perquè crec que aquest és realment un punt d'inflexió, perquè estem sent testimonis del desmantellament de l'estructura que es va construir després del 1945. I com a europeus, el que hauríem de fer és no ser nostàlgics del passat, sinó inventar com sigui alguna cosa nova, perquè avui clarament estem veient un retorn a la lògica dels imperis.
Mapamundi, el podcast per saber què passa al món.
L'historiador Ludovic Tourneur ens parlava d'un retorn a la lògica dels imperis i incitava Europa a convertir el trauma en oportunitat. Però com?
Aquesta desamericanització, l'entenc, és... Ok, ens desamericanitzem, cap a on anem, no? Què hi ha, no? Què hi fora d'això, diguéssim, no? Quin és l'alternativa? No dic de no fer-ho, eh? Dic que és, quina és l'alternativa, no? Cap a on transitem o què és... La meva alternativa és més Europa. És la meva alternativa. La meva alternativa no és més Xina.
Marc Casas, empresari català, és portaveu Catalunya del Cercle Jefferson, que és una associació que agrupa els que han participat en el programa IVL, International Visitors Leadership Program, del Departament d'Estat dels Estats Units. En una conversa al seu despatx de Barcelona em plantejava la pregunta que sentia, una pregunta clau. Si no són els Estats Units, qui? O després dels Estats Units, què?
Al llarg de la història hem vist períodes en què tot s'ensorra. I això significa guerres, com la Primera i Segona Guerra Mundial. I significa grans revoltes socials. En un moment en què afrontem reptes sense precedents vinculats al canvi climàtic, crec que tot plegat és bastant aterridor.
Si tornem als nostres convidats inicials, l'escriptor i periodista nord-americà Ben Ehrenreich en dibuixem una perspectiva de futur complexa Davant aquest període de transició cap a un ordre que, ara per ara, encara està per definir. Cal intentar complaure Trump o plantar-li cara? De moment ja s'estan veient, de fet, canvis en dos àmbits claus del poder dur dels Estats Units, el militar i l'econòmic. Europa gasta més en defensa, la despesa està per sobre del nivell de la Guerra Freda i, de fet, els membres de l'OTAN, complaents amb Trump en aquest cas, han acordat invertir-hi fins al 5% del PIB, menys Espanya. En l'àmbit econòmic, el recent històric acord comercial entre la Unió Europea i l'Índia en seria un exemple, tot i que recordem que el mateix tipus d'acord amb el Mercosur, en canvi, ha fallat. De moment, doncs, tot molt tímid, però en el marc del Fòrum de Davos, Mark Carney, primer ministre del Canadà, va fer fortuna amb aquest discurs combatiu amb els Estats Units.
Sabem que el vell ordre no tornarà. No hauríem de lamentar que hagi mort. La nostàlgia no és cap estratègia. Des d'aquesta fractura podem construir alguna cosa més gran, millor, més forta, més justa. Aquesta és la feina de les potències mitjanes, que són els països que hi tenen més a perdre en un món de fortaleses aïllades i els que més hi poden guanyar amb la cooperació genuïna. Els poderosos tenen el seu poder, però nosaltres tenim alguna cosa també, la capacitat de deixar d'aparentar i d'anomenar la realitat pel seu nom, la de fer-nos forts dins de casa i la capacitat d'actuar junts.
Així que el món comença a adoptar mesures per adaptar-se a una nova era. És lent i és difícil perquè la trama militar, comercial, energètica, tecnològica i financera amb els Estats Units és molt densa, però en aquest Mapamundi hem parlat molt i, sobretot, de la capacitat de traure i de convèncer. En aquesta òrbita i des del sud, Nasrin Malik ens convida a repensar-ho tot.
No sabem imaginar el món sense una superpotència o dues superpotències. Crec que la qüestió de la desamericanització és també sobre com comencem a conceptualitzar el món més enllà de l'imperialisme que hem tingut durant... quan? 500? 600 anys? Es tracta de descolonitzar la ment, perquè això impedeix que la gent explori maneres de crear nous blocs de poder i també de cooperació.
És naïf aquest plantejament? En tot cas, arribat a aquest punt, ens posem una mica filosòfics. Nasrin Malik ens parlava, o en parlava, de descolonitzar la ment. És un concepte de l'escriptor kenià Ngugi Thiong'o que ell aplica a l'Àfrica en un context de neocolonialisme, però que també ha fet extensió a Europa i a la relació que l'ha unit amb els Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
Defineixo el neocolonialisme com una situació en què un país és políticament independent, però la seva economia i la seva cultura estan subordinades als de l'antiga metròpoli, o a Occident en general. En aquest procés, les ments queden molt més afectades que la pura materialitat econòmica. Es tracta d'una estructura mental molt real de la qual els africans han de ser conscients, perquè així com la colonització de l'economia o la colonització de la política és fàcil de detectar, la colonització de la ment és la més difícil de detectar i d'erradicar.
Mapamundi, muntatge musical de Josep Lluís Santissó.